Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El comitè d'empresa del Parc Taulí celebra rebre una compensació econòmica pels esforços contra la Covid-19, però demana revertir les retallades. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. El doctor Manuel Monteagudo, president del comitè, també ha lamentat que les compensacions, que van dels 350 als 1.350 euros, es facin segons la categoria professional. Són declaracions al Notícies Migdia.
El comitè d'empresa del Taulí valora positivament el hecho de que exista un reconocimiento, pero creemos que probablemente la forma y la división por categorías no expresa realmente lo que debería de ser, ¿no?
Monteagudo també s'ha mostrat favorable a mantenir alternatives al Parc Taulí si tornen a augmentar els casos de coronavirus a la tardor.
I torna la programació cultural a Sabadell aquest estiu.
Òpera, dansa, cinema, música i espectacles familiars ompliran la ciutat de cultura a partir del 2 de juliol. Un dels espais on se celebrarà aquesta agenda cultural serà l'aparcament de l'Oar Gràcia, que tindrà, atenció, una autocine. Tot plegat servirà com a prova pilot de la Festa Major, segons el regidor Carles de la Rosa.
Considerem que aquesta programació d'estiu ens servirà com a salt general per la posada en escena que suposa la Festa Major, que també és una Festa Major amb un format totalment innovador, que és complexa perquè tindrà tot aquest tipus de restriccions. Clar, haurem de treballar una mica per assaig-error. Totes les setmanes de juliol ens ajudaran molt a situar-nos molt bé per Festa Major. I també volem agrair a totes les companyes i companys de cultura tota la col·laboració que estem rebent per part de les entitats i tots els col·lectius de Sabadell vinculats a la cultura perquè totes aquestes activitats que anem a fer siguin una realitat.
La programació sencera i la compra d'entrades es pot fer a través del web de cultura de l'Ajuntament i la sala teatre.
En esports, el ciclista sabadellenc David de la Cruz tornarà a disputar el Tour de França, una competició que no veia des del 2014.
També sabrem com continuen els entrenaments del centre d'esports amb la mirada fixada en el play-off que se sorteix el pròxim 25 de juny.
Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, repassem l'estat dels serveis. Dia més plàcid avui a Sabadell, 21 graus ara mateix a la ciutat, el cel ennuvolat. En Sergi Gallego, però, ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, en general, localment cobert. S'esperen ruixats dispersos a qualsevol punt, aïllats i de curta durada. Malgrat tot, a la nit arribarà una pertorbació que portarà ruixats i xàfecs intensos al Pirineu i al Prepirineu Occidental, i també a Ponent. Podran anar acompanyats de tempesta i és possible que siguin forts, és a dir, que acumulin més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A banda, en tot l'episodi es podran acumular quantitats superior a 50 litres per metre quadrat en aquests sectors. Pel que fa demà, la nuvolositat minvarà ràpidament d'oest a est i s'imposarà l'ambient assolellat. Tot i això, a partir de migdia creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, així com n'arribaran del terç oest durant la tarda. No es descarta que aquestes nuvolades deixin algun pluïm feble al Pirineu Occidental. Per la seva banda, la temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta i voltarà entre 20 i 25 graus, tot i que serà més alta a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, no hem de destacar cap incidència a hores d'ara a les carreteres que ens envolten. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El comitè d'empresa del Parc Taulí creu que no hi ha prou amb la compensació econòmica anunciada per la Generalitat. El president del comitè, el doctor Manuel Monteagudo, creu que cal abocar més recursos econòmics i de personal a la salut pública per tal de poder fer front amb garanties a un possible rebrot de la Covid-19 la pròxima tardor. El doctor Monteagudo ho ha dit avui en una entrevista al Notícies Migdia d'aquesta emissora. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. El president del comitè d'empresa de l'Hospital de Sabadell ha valorat positivament el reconeixement, però opina que no hauria d'anar lligat amb la categoria professional ni amb l'exposició al virus.
Si esto es un reconocimiento del trabajo que se ha hecho durante la pandemia, pues que esto debería ser un reconocimiento lineal para todos los profesionales que han participado en esta actividad.
D'acord amb l'anunci de la consellera de Salut, les compensacions van dels 350 als 1.350 euros i es cobraran a la nòmina del mes d'agost. Per al doctor Manuel Monteagudo és insuficient i continua reivindicant que reverteixin les retallades de 2010.
Está muy bien el reconocimiento y el que este reconocimiento puntual, pero lo que realmente pedimos es que se nos devuelva todo aquello que se recortó desde el año 2010, desde el 5%, que la derogación de la ley que permite el recorte del 5%, y que esto permetiria además que pudiéramos cobrar la dirección por objetivos.
Així mateix, el president del Comitè d'Empresa del Taulí considera que cal invertir més en la sanitat pública i confia que la pandèmia hagi servit d'aprenentatge per al futur.
Estamos denunciando que existe una falta de recursos, tanto económicos como estructurales como de personal. Esto lo sufrimos cada año en invierno, y no, mucho nos tememos que este invierno, al que se añadirá la gripe, el coronavirus, pues esto puede empeorar todavía más la situación del hospital en invierno.
Sobre la situació actual de l'hospital, Montiagudo afirma que ha millorat molt, tot i que no s'ha arribat encara a la normalitat prèvia al virus. En aquest sentit, defensa que cal continuar alerta de cara a un possible augment dels casos de cara a la tardor i reclama que s'estudiïn alternatives d'hospitalització al Taulí, com ara l'Hospital Temporal Vallès Salut habilitat a la pista coberta d'atletisme.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, la cultura torna a Sabadell aquest estiu després de 3 mesos sense propostes arran del coronavirus. L'Ajuntament ha presentat aquesta tarda les propostes que es podran veure durant el mes de juliol, dissenyades tenint en compte totes les mesures de seguretat per evitar contagis. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, destaca la importància de tornar a programar cultura.
Tenim encara moltes incerteses, les coneixeu igual que nosaltres, ja, i fins i tot elements que no sabem com els podrem fer, però que sí que ens sembla important donar aquest missatge. Que darrere la cultura també hi ha famílies, que la cultura nosaltres no la pensem deixar de banda ni molt menys, i per tant doncs, que com a Ajuntament continuarem fent aquesta aposta de programar. De programar ara, de programar per la Festa Major el que puguem, de programar doncs, aquí fins a final d'any.
La música, la dansa, els espectacles familiars i el cinema seran els protagonistes d'aquesta programació, que també inclou activitats i tallers per a petits i joves.
El tret de sortida de la programació serà el 2 de juliol, quan el Pati de l'Estruc acollirà un concert dels solistes del Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, acompanyats per músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès. A partir de llavors, el mateix emplaçament acollirà projeccions en pantalla gran, entre les quals hi ha la pel·lícula Pina, sobre la coreògrafa alemanya Pina Bausch, o Juli, d'Iciar Bollaín, sobre la vida del ballarí cubà Carlos Acosta. També es podran veure dues retransmissions d'òperes dels Amics de l'Òpera i una selecció dels millors curtmetratges del Mecal. I sense moure'ns de l'Estruc, cada diumenge hi haurà concerts protagonitzats per la banda de música de Sabadell, la Jove Orquestra Simfònica del Vallès i el musical Cadem, dirigit per Adrià Aguilera. D'altra banda, el pati del Casal Pere IV acollirà 5 espectacles familiars cada divendres a les 7 del vespre. El primer serà el 3 de juliol, La gran aventura de Marcel Gros. El seguiran Magiquíssim, de Sergi Buca, Nàufrags, d'Industrial al Teatrera, La mongetera màgica de Festuc Teatre i Contes per minuts, de Pep López. Finalment, el tercer espai serà l'aparcament de l'Oar Gràcia, on els dissabtes al vespre del mes de juliol tindrà lloc una programació d'autocinema. Ho ha destacat Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
Ens sembla que seria és un guinyo, inclús un punt romàntic, a poder fer servir aquest format que estem habituats a veure en determinat tipus de cinema, però no l'acostumem a tenir almenys a Catalunya, i hem creat 4 sessions en aquest aspecte, que estaria darrere de l'aparcament de l'Hort de Gràcia. Són 4 títols de cinema temporal per gaudir des del cotxe. Una de les pel·lícules, com no podia ser d'altra manera, i és la que estrenarà, serà Gris, el musical Gris, que és un musical de tots els temps.
Més enllà d'aquestes propostes, les biblioteques municipals, el Museu d'Art i el d'Història programaran diferents tallers, com un de teatre per adolescents o de música per a infants. En aquest cas es faran en grups de 10 i es preveu que hi puguin accedir uns 620 nens i joves.
D'altra banda, també s'han programat activitats d'animació lectora, creació artística i d'iniciació a la robòtica i la cultura audiovisual a les biblioteques. A més, també hi haurà visites guiades als museus, a la Casa Duran i el Vapor Buixeda, als quals se sumaran diversos itineraris pel Rodal. L'abast de les propostes dels dos museus és d'unes 500 places.
Però no caldrà esperar el juliol per visitar els museus d'art i d'història. Els dos equipaments municipals obriran al públic a partir d'aquest dissabte en l'horari habitual, de dimarts a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i diumenge d'11 del matí a 2 del migdia. Fira Sabadell ha anul·lat 16 esdeveniments i ha perdut 35.000 euros durant l'estat d'alarma. L'equipament ha hagut de cancel·lar tots els actes previstos els últims 3 mesos i s'ha reinventat acollint el servei del rebost solidari. Fent balanç, l'equipament calcula que ha perdut aquests 35.000 euros només comptant els esdeveniments que s'han anul·lat i sense tenir en compte els que estaven en negociacions i que finalment no han tirat endavant.
Pel que fa als actes que hi havia previstos, la majoria s'han cancel·lat, mentre que 6 es posposaran i 2 es faran a distància. Els que s'han escollit per fer-se en modalitat telemàtica són la Fira d'Ocupació i la Diversió, que es duran a terme entre setembre i octubre. Dels presencials ja s'han confirmat la Fira Sabadell Som Clics pel mes de desembre, el Saló de l'Automoció Autopro serà l'octubre i el Congrés d'Urologia tindrà lloc el mes de maig de l'any vinent. L'impacte sobre les arques del recinte és de 35.000 euros. Montse González és la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
En quant a pèrdues aquí a la Fira, el que s'ha estimat que... O sigui, no es pot quantificar tota la xifra real perquè dels actes que havien previstos, els que s'han cancel·lat sí, però els que hi havien altres que no s'havien acabat de tancar pressupostos, i dels que sí que es tenia programació segura, hi ha hagut una pèrdua d'uns 35.000 euros.
Pel que fa als desperfectes de la teulada que va provocar el temporal Glòria, es reprendran els contactes amb l'asseguradora quan acabi l'estat d'alarma perquè es repari. En qualsevol cas, això no afecta el bon funcionament de Fira Sabadell.
L'entrada de Sabadell en la fase 2 de la desescalada ha permès la reobertura de les autoescoles després de 3 mesos d'inactivitat. Els responsables dels negocis consultats per aquesta emissora encaren la reobertura amb moltes ganes de recuperar el seu dia a dia. No obstant, ho han hagut de fer adaptant-se a les mesures de seguretat per evitar possibles contagis de coronavirus, unes mesures que han requerit una inversió de prop de 1.000 euros de mitjana per autoescola.
Els canvis més destacats els trobem a les aules, on els alumnes es reduiran i hauran de mantenir la distància de seguretat, a més de portar mascaretes. A les pràctiques de conducció també hi haurà canvis. Alumne i professor han de portar mascareta, als exàmens també guants, i entre pràctiques caldrà desinfectar el vehicle. Tot i això, les autoescoles han arrencat amb els mateixos alumnes que tenien fa 3 mesos i fins i tot creuen que podrien anar a l'alça a mig termini. Esther Soler és responsable de l'autoescola Gresol.
La qüestió que quan comencem exàmens doncs realment comencin a treballar el 100% de la plantilla d'examinadors. Això és un interessant, saps? Per fer els exàmens, això, però bueno, ja ens han assegurat. El bo d'això és que ens han assegurat que aquest any a l'agost hi haurà exàmens. Ja ens han passat els calendaris i tot d'exàmens, vull dir que això està molt bé perquè, clar, cada any a l'agost pues, hi havia el peron de les vacances, o sigui, de les vacances, i aquest any a l'agost examinaran, vull dir que això és una molt bona notícia. Sí, sí. A més, suposo que la gent... A veure, nosaltres avui hem tingut informacions, hem tingut gent molt interessada, perquè, clar, molta gent, si comença a anar a la universitat o treballar, no volen agafar transport públic.
Però examinar a l'agost no sembla per alguns la solució a les pèrdues registrades durant l'aturada. En Marc Nadal, de l'Autoescola Asfalt, n'ha apuntat el perquè.
És un problema amb la pràctica, perquè els alumnes estaven preparats. Clar, nosaltres obrim avui, queden encara 20 dies per fer el primer examen pràctic, i clar, aquesta gent que ja està preparada no estarà fent pràctiques 3 setmanes, perquè no els hi cal, i tampoc és una cosa que, perquè haguem estat 3 mesos aturats, ara s'oblidaran de conduir. Aleshores, clar, hi ha professors que tindran problemes per omplir les hores, i bueno, sí, aquí tindrem una pèrdua que difícilment recuperarem. Però bueno, a poc a poc es tornarà a normalitat.
En tot cas, des de totes les autoescoles han reobert amb ganes i assenyalen que estan acostumats a fer front a adversitats després de les afectacions arran de les vagues dels examinadors dels últims anys.
El Consell Comarcal aprova un pla de xoc per combatre els efectes de la Covid-19 al Vallès Occidental. Entre les mesures més destacades hi ha mantenir el seguiment als col·lectius de risc durant les vacances d'estiu, sobretot en àmbits com la infància, la violència masclista, la recerca d'ocupació o la pobresa.
El Consell Comarcal és conscient que l'estat d'alarma ha incrementat el nombre de persones vulnerables a la comarca, i per combatre aquest efecte han reorientat i reforçat algun dels serveis que es portaven a terme. S'han determinat en un pla de xoc que es va aprovar ahir i que inclou una cinquantena de mesures: mantenir les targetes Moneder pels menjadors escolars, l'atenció als grups de dol, assessorament per sol·licitar l'ingrés mínim vital o la recerca de feina són alguns dels puntals del text. N'ha parlat el president del Consell, Ignasi Jiménez.
Hem també d'acompanyar, evidentment, els infants, hem d'acompanyar també aquells col·lectius com per exemple la gent gran, doncs incrementant per exemple serveis de servei d'atenció a domicili, que també es gestiona des del propi Consell Comarcal. Hem d'acompanyar durant aquests mesos especialment a totes aquelles persones que estan fent recerca activa de feina. Jo crec que això és també molt important, vista quina és la situació de les dades d'atur a la nostra comarca.
En diversos àmbits, el reforç del servei durant els mesos d'estiu és la principal novetat, perquè l'atenció a les persones quan acabi l'estat d'alarma no es vegi rebaixada. El 80% del pressupost del Consell Comarcal, uns 19.200.000 euros, es destinen a l'atenció a les persones. El pla de xoc aprovat ahir preveu incrementar de forma extraordinària aquesta partida en 300.000 euros més.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sabadell podria tenir el nom de dues activistes antiracistes en el seu nomenclàtor, el nom de la nord-americana Rosa Parks i de la sud-africana Miriam Makeba. Això és el que proposa l'entitat Sabadell per la República, qui ja fa més d'un any va impulsar una moció al ple que permetia el canvi de fins a 12 carrers de la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Des de Sabadell per la República volen seguir impulsant la transformació de places i vies de la ciutat. De fet, l'entitat ja va aconseguir que es canviessin els noms d'alcalde Mercè i Antoni Llong, que van donar pas al carrer de Clara Campo Amor i a la plaça de les Dones del Tèxtil. Doncs bé, Joan Balart, president de Sabadell per la República, explica quins nous noms volen incorporar ara.
La Rosa Parks és una activista prou reconeguda dels drets civils, companya de moviment de Luther King, i Miriam Makeba era cantant, però era també una activista pels drets humans a Sud-àfrica contra l'apartheid.
Des d'aquesta entitat també denuncien que l'Ajuntament no ha fet cap pas ferm cap al canvi de nomenclàtor des que es va aprovar la moció ja fa més d'un any.
Precisament des de l'entitat Sos Racisme alerten que el nombre de denúncies sobre impunitat policial ha decidit en els últims dos anys.
Sí, però segons Gemma Ferrerón, coordinadora d'incidència política de l'entitat, no és que se n'hagin produït menys, sinó que se'n notifiquen menys. Aquests són els principals inconvenients que apunta l'informe que recull els casos d'impunitat política de l'entitat. La seva coordinadora, Gemma Ferrerón, diu al programa El Cafè de la Ràdio que no són casos aïllats.
El tema de la violència policial ja portem temps denunciant-ho i portant també casos, però bueno, en aquest moment també ens semblava com molt pertinent fer públiques aquestes dades, sobretot perquè la gent se n'adonés que la violència policial, tant aquí a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, no són casos aïllats o puntuals o accions perpetrades per pomes podrides dins dels cossos, no? Sinó que precisament és sistemàtic, no? I que prové d'un racisme d'estat que és sistèmic i que permea totes les institucions, les lleis i totes les capes de la societat.
En els últims 20 anys, Sos Racisme ha recollit 571 casos de racisme policial. Només s'han condemnat 4 policies.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat la sentència que establia que l'Ajuntament de Sabadell havia d'indemnitzar amb 25.000 euros l'exalt càrrec del consistori Maite Morao. Recordem que Morao va denunciar el 2019 que havia patit assetjament laboral quan treballava al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. Matías Sarracán, regidor de la Crida i aleshores tinent d'alcalde d'aquesta àrea, celebra aquesta decisió del Tribunal i demana rectificacions a tots aquells partits i polítics que el van assenyalar a ell quan el cas Morao es va fer públic.
Demanaríem que en aquest moment totes aquelles persones que van demanar que fos jo mateix, Matías Sarracán, que donés aquests 25.000 euros, no? I van relacionar, de fet, amb tot uns fets que, de fet, ja havien estat analitzats pel propi Ajuntament, no? De moving cap a aquesta persona, home, seria d'elegància política, no? Que en aquest moment també se'n fessin ressò i rectifiquessin aquelles afirmacions que van fer en el seu moment.
Sarracán també ha tornat a denunciar la mala intencionalitat d'aquesta acusació, ja que, segons el regidor, la sentència va sortir pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals amb la intenció, diu, de perjudicar els anticapitalistes. Més coses. Cap denúncia efectuada per la policia municipal de Sabadell en les últimes 24 hores per no complir el confinament.
No hi ha ningú que hagi estat multat per saltar-se les normes imposades per l'estat d'alarma durant aquest dimecres. El total des de l'inici de la pandèmia es manté en 2.935 denúncies.
El col·lectiu Massa Crítica Sabadell, a través del projecte Recuperem la Ciutat, ha convocat i ha celebrat o està celebrant una nova mobilització aquesta tarda.
Ha sortit a les 6 de la plaça de la Creu de Barberà amb la intenció de tallar el trànsit per reclamar mobilitat per les persones quasi lliure de fums. Es demana la participació amb el que anomenen un vehicle sostenible, és a dir, bicicleta, patinet o patins.
La primera trobada post-confinament de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Sabadell ha tractat les afectacions per la crisi de la Covid-19.
S'hi ha donat a conèixer l'informe del mes de març, en el que es constata la davallada en el comerç de mercaderies amb un 13% de caiguda en les exportacions i un 21% en les importacions. També la redefinició de les accions promocionals al mode virtual i la implantació de programes gratuïts per l'anàlisi post-Covid-19 i de reorientació, que inclou un pla de màrqueting digital. També es valora formar treballadors provenients de sectors perjudicats, com el turístic, per afegir-los al del comerç internacional.
La plataforma Fem Vallès comparteix totes les seves propostes i treballs de mobilitat al Vallès en una nova web.
A femvallès.cat es poden trobar idees com la xarxa de bus urbà o els baixadors per connectar línies de ferrocarril, així com les 31 al·legacions al nou pla de mobilitat del Vallès. D'altres propostes concretes per la millora d'aquesta mobilitat s'inclouen en el traçat alternatiu de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Sabadell a Castellà, el pas de ferrocarrils regionals pel Vallès o trens semidirectes a la línia R4, entre d'altres.
La Universitat Autònoma escollirà un nou rector o rectora el 27 i el 28 d'octubre per primer cop en votació electrònica.
La segona volta, en cas de que cap dels candidats obtingui la majoria absoluta fixada per sobre del 50% del vot ponderat, tindria lloc els dies 2 i 3 de novembre. Així ho ha aprovat el Consell de Govern de la UAB després que els comicis quedessin ajornats pel decret d'estat d'alarma arran de la Covid-19. El calendari electoral marca que el dia 19 d'octubre es proclamaran les candidatures definitives i que aquell mateix dia s'obrirà la campanya electoral que finalitzarà el 28 d'octubre. L'actual rectora, Margarita Arboix, no opta a la reelecció.
I en cultura, Albert Pla publica la novel·la Espanya en guerra sobre la Catalunya postprocés i l'Espanya postdemocràtica.
El llibre de l'artista sabadellenc sortirà a la venda dilluns que ve, és a dir, el dia 15 de juny.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores i divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell, 90 anys al teu costat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar a 8:15. Sortim de Sabadell i la comarca amb el Ministeri de Sanitat, que manté congelada la xifra de morts per coronavirus en les 27.136, que són 32 en els últims 7 dies.
Segons l'últim informe de Sanitat, des que va començar la pandèmia, 242.707 casos diagnosticats, 427 més que el total d'ahir. Del total de defuncions, 10 s'han produït a Madrid, 7 a Astúries, 4 a Castella i Lleó i 3 a Catalunya. En nombre de positius confirmats per proves del dia previ, Madrid en concentra 72 i Catalunya 27. En l'última setmana hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 10 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.
El grup Freixenet ha presentat un ERTO que afecta 1.050 treballadors de la companyia cabista.
Fons de l'empresa han explicat que la mesura s'ha acordat per causes tècniques, organitzatives i de producció directament relacionades amb la Covid-19. L'expedient va entrar en vigor dilluns 8 de juny i s'allargarà fins al 31 de desembre, si bé no es descarta suspendre'l abans que acabi l'any en funció de l'evolució de la situació econòmica. producte.
I el coronavirus ha tingut un impacte més greu de l'estimat inicialment en el producte interior brut de Catalunya.
L'economia va caure el primer trimestre de l'any un 4,9%, segons les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són tres dècimes més que en l'estimació de principis de maig, quan la davallada situava en el 4,6%. En la comparació anual, el primer trimestre del 2020, l'economia ha caigut un 4,2% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta dada també és pitjor que l'estimada fa un mes, que era del 3,9%. La davallada del PIB s'explica principalment per la caiguda de la demanda interna, però també per la disminució de les exportacions.
I la Comissió Europea reclama que reobrin les fronteres internes dels estats membres de l'espai Schengen abans del 15 de juny.
Així mateix insisteix que les fronteres externes s'haurien de reobrir el 30 de juny, amb tot demana a Espanya que avanci els terminis previstos per fer aquest pas. A partir de juliol, l'executiu europeu vol que es comencin a aixecar de manera gradual les restriccions per viatjar a la Unió Europea.
I els últims 5 minuts els dediquem a repassar l'actualitat esportiva.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en començar, David de la Cruz correrà per segona vegada el Tour de França. El ciclista sabadellenc havia de disputar enguany el Giro d'Itàlia, però tal com ha quedat refet el calendari UCI, el seu equip, el Team Emirates, ha decidit que mantingui la Vuelta i canviï la Corsa Rossa per la Ronda Francesa.
Amb les noves dates del Tour passarà a ser la primera volta de 3 setmanes que doni el tret de sortida. Serà el pròxim 29 d'agost a Nice. Amb 31 anys, el de Campoamor té força experiència en les grans, amb 6 vueltes i 3 giros a l'esquena. El Tour, però, no hi competeix des del 2014, quan va haver d'abandonar la 12a etapa per una fractura de clavícula. Ara es considera un ciclista més madur.
Quan vaig anar al Tour del 2014 ho vaig fer amb el Net Apandura, que era un projecte que estava creixent i un equip que ara s'ha convertit en un projecte molt gran, no? Com és el Bora. Però en aquella època era un equip doncs, més modest, més petit, i per tant doncs, amb menys mitjans que el que pot tenir ara, com per exemple el Team Emirates, no? Per tant, doncs, bueno, era una situació completament diferent. Era la segona meva volta gran després de fer la Vuelta i per tant, doncs, bueno, penso que serà completament diferent a com el vaig viure el 2014.
Si tot va segons el previst, De la Cruz tornaria a la competició el 28 de juliol amb la Vuelta a Burgos i completaria la preparació pel Tour amb la Dauphiné Libéré. La Vuelta, per la seva part, arrencarà el 20 d'octubre a Irún i passarà a tenir 18 etapes després que s'hagin retallat les 3 previstes dels Països Baixos.
El centre d'esports continua entrenant-se amb grups de fins a 10 jugadors per preparar el play-off d'ascens a segona. Queda encara un mes i una setmana perquè es disputi i temps suficient per arribar a punt, tot i que encara no es conegui el nom del rival de la primera eliminatòria.
El sorteig tindrà lloc d'aquí a 2 setmanes justes, el pròxim dia 25 de juny. Serà aleshores quan el cos tècnic pugui fer un treball més precís d'anàlisi, però pel davanter Boris Garros la prioritat és arribar amb el to físic i mental adequat.
Amb l'experiència que he tingut amb els play-offs que he jugat, sempre ens hem enfocat, sí que és veritat que no tenim tant de temps, no?, entre competició i play-off, però sempre ens hem enfocat en el propi equip, en l'estat del jugador, i el sorteig ja dictaminarà el que hagi de tocar.
El davanter ha estat la font d'inspiració del conjunt arlequinat durant la segona volta, erigint-se com el jugador amb millor ràtio de gols de l'equip, un cada 100 minuts. Tot i el bon 2020, Boris reconeix que està sent una temporada atípica en tots els sentits, també en l'aspecte individual.
No vaig tenir sort amb les lesions a principi de temporada, just quan semblava que tornava, que ja estava preparat, em vaig recaure amb una altra lesió. Però bueno, em quedo amb aquests últims mesos on he estat molt, molt a gust amb el club, amb l'afició i amb la plantilla. I res, toca mirar endavant i tornar a començar de nou.
L'atacant del Sabadell tampoc s'ha volgut mullar sobre quin rival preferiria la primera eliminatòria d'un play-off. Recordem que arrencarà el 18 de juliol a Andalusia.
D'altra banda, el centre d'esports està disposat a revolucionar la secció de futbol femení. Jessica Rodríguez ha estat l'escollida per liderar un nou projecte amb moltes ambicions i que presentarà moltes cares noves.
Especialment el primer equip femení amb l'objectiu d'evitar repetir actuacions com la d'enguany, amb les arlequinades enfonsades en zona de descens a preferent. D'entrada, Rodríguez ha explicat a l'hotel suís que Arnau Barón no continuarà sent el tècnic.
Farem una renovació dintre de tècnics total, en el primer equip sobretot, perquè volem noves cares, noves idees i sobretot és un nou temps en el qual hem de començar de zero i partint d'una base que ja la tenim, que és també, puc adelantar que continuaran diverses i diferents jugadores que ja n'hi havia fins en el planter, però també n'hi haurà bastantes incorporacions.
Rodríguez ha acumulat experiència a les banquetes a la Xina, Japó i Dinamarca i ara té la nova Creu Alta buscant posar en pràctica el millor que ha après a cada lloc. A mig termini s'ha proposat tornar a col·locar el Sabadell entre els més grans, amb l'assoliment de la Lliga Iberdrola com la meta somiada.
Menys d'un minut per 7:45. Marxem. I tornem demà a les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio i la Mireia Sanz. Els informatius tornaran a 2:45 i a les 7 del vespre. També tindrem els butlletins informatius i tota l'actualitat a les nostres xarxes socials i al portal de notícies radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.